El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I us hem destacat en començar: el mosquit tigre, el cranc blau, el caragol poma són espècies invasores que s'han convertit en quotidianes a casa nostra. Però el cert és que no són les úniques. Segons l'estudi Les espècies exòtiques a Catalunya, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, posa de manifest que les espècies invasores han crescut en un 60% en els darrers 10 anys a Catalunya i que actualment n'hi ha més de 1.678 que no són autòctones. En parlem amb en Joan Pino, director del CREAF. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Segons el document que han presentat, a Catalunya hi ha 1.678 espècies exòtiques. Quina incidència tenen aquestes espècies en els nostres ecosistemes?
Bé, hem de tenir present que això és una llista molt exhaustiva, que és el resultat d'una recerca molt intensa, i això vol dir que com més recerca fem, més en trobem. O sigui, no és que sigui una dada inusual que Catalunya sigui un territori especialment envaït, sinó que està especialment conegut. I hem de pensar també que d'aquestes espècies exòtiques, entre un 10 i un 15%, aproximadament un 12%, les podem tillar d'invasores, i són aquestes les que tenen un impacte més directe sobre els ecosistemes, sobre l'economia i fins i tot sobre les salut humanes.
Clar, segurament un dels paradigmes, perquè n'hem parlat molt en els darrers anys, no?, és la famosa vespa asiàtica, no?, que ens preocupa per la incidència que té en la resta d'abelles que són tan importants, no? Això ja ens ho hem après, perquè el nostre ecosistema funcioni com ha de funcionar, no?
Sí, a veure, la vespa asiàtica la podem tillar de cas d'èxit de les invasions, perquè en molt poc temps ha estat capaç de colonitzar bona part de l'Europa temperada i ha arribat a Catalunya i s'ha estès especialment per la Catalunya humida i està causant problemes importants, especialment en la producció apícola i també en les zones poblades per la proliferació de picades.
I també per la incidència que té que es menja les abelles tradicionals, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, el que passa és que no tenim dades de quina és la seva incidència real sobre les comunitats autòctons, d'insectes autòctons. Això ho tenim encara, no tenim masses dades. És possible que la bona part d'elles es concentrin en àrees on hi ha apiaris i que, per tant, una bona part de la seva dieta siguin les abelles.
Uh-huh. Anem a fixar-nos en d'altres espècies. Quines serien les més comunes i que potser per quotidianes ens hem fins i tot oblidat que realment són invasores? N'hi hauria algunes?
Sí, de fet, parlar d'invasores a la Mediterrània és una mica un cert contrasentit. Un territori de pas com Catalunya, fa molts anys que hi ha hagut transport de persones i de mercaderies, i això ha fet que des de molt antic hagin arribat espècies de fora i s'hi hagin integrat, com és el cas de la figuera. Un exemple d'una espècie invasora que fa molts anys que està entre nosaltres i que té un impacte notable sobre els ecosistemes fluvials és la canya, però la canya la vam introduir precisament per utilitzar-la, tant en agricultura com en construcció. Hi ha d'altres de més recents que tenen un impacte important. És el cas, per exemple, d'algunes espècies aquàtiques com el cranc americà, la tortuga de Florida, o de plantes com la herba de la pampa, que va proliferar amb la jardineria i que en aquests moments és una espècie que colonitza bona part dels nostres sistemes litorals. I de més recents podríem esmentar el cas del coipú, que és una espècie que fa uns 10 anys que ha començat a proliferar a les comarques de Girona i que en aquests moments necessita d'una actuació urgent.
Clar, en aquest cas, quines actuacions es poden fer i fins a quin punt se n'han de fer? Perquè, clar, entenc que les afectacions en els propis ecosistemes deu dependre molt de com funciona aquesta espècie, no?, i de què colonitza i com colonitza, no?
Hem de tenir present que quan una espècie la declarem invasora és perquè ja està prou estesa pel territori com perquè les actuacions d'erradicació i fins i tot de control siguin relativament poc factibles i molt cares. És a dir, que el que hem d'intentar és, sobretot, prioritzar els mecanismes de prevenció i d'actuació ràpida. Hem de detectar aquelles espècies potencialment invasores del nostre territori, que ja ho són en territoris adjacents o de clima semblant, i també hem d'intentar identificar i actuar sobre les poblacions de les espècies que s'acaben d'establir en el nostre territori, que encara no han passat a l'estadi d'espècie invasora. I per una altra banda, hauríem també de focalitzar les actuacions de control de les espècies que ja són invasores en aquelles àrees prioritàries, per exemple, en aquells ecosistemes més amenaçats per les invasores, en aquelles poblacions d'organismes més amenaçats per les invasores o en els espais naturals protegits on volem, doncs, mantenir uns sistemes naturals el més naturals possible, valgui la redundància.
Clar, i aquí també entenc que la pròpia població hi tenim molta cosa a veure, no? Perquè hi ha algunes d'aquestes espècies que entren amb els viatges, però que també entren doncs, perquè alguns de nosaltres les hem convertit en, fins i tot en mascotes o en animals de companyia, no? Perquè repassava la llista ahir i hi havia algunes d'aquestes que ens sonen molt en aquest sentit, no? Com per exemple el porc vietnamita, no?
Sí, a veure, hem de tenir present que totes aquelles espècies que estan incloses en el catàleg d'Exocat són espècies que han entrat al nostre territori a causa de l'activitat humana, directa o indirecta. Hi ha moltes d'elles que han estat introduïdes involuntàriament, doncs en forma de males herbes que acompanyen a les llavors dels conreus, o contaminants amb la llana o amb altres mercaderies, el cas de la vespa asiàtica, que va venir en un contenidor de ceràmica des de Xangai, i per tant, n'hi ha moltes que les introduïm involuntàriament, però també n'hi ha moltes que les hem introduït voluntàriament. Algunes directament en el medi natural, per exemple, moltes espècies cinegètiques com el faisà, doncs per caçar-lo. I d'altres que o bé les hem alliberat quan ens hem cansat d'elles, en el cas de molts animals de companyia, o bé s'han escapat doncs, de zones on se les estava criant, com són les granges pelleteres, el cas del bisó americà o del coipú, o de molts peixos d'aquari, que s'han escapat de les zones, de les instal·lacions on els criaven.
En el cas d'aquest animal que ens ha tornat a dir ara, coipú, ha dit? Què és? En què consisteix? Com és? Com ens el podem imaginar?
El coipú és un rosegador de dimensions notables, entre el voltant de 5 quilos, és com una rata grossa, i és el que els nostres avis i àvies anomenaven la nútria. Quan es comprava un abric de nútria, es comprava un abric de coipú. El coipú és una espècie que s'utilitzava en la indústria pelletera per fer abrics i que es va escapar molt probablement d'aquestes granges pelleteres. I que és una espècie herbívora i que comencem a trobar de manera molt abundant a les conques de la Muga, del Fluvià, a tota la demarcació de Girona, i se'n comencen a veure més avall també.
I quina incidència està tenint en aquest ecosistema?
Bé, un rosegador que no teníem en l'ecosistema, doncs passa a alterar molt el funcionament d'aquest, no? És una espècie doncs, que té efecte sobre la vegetació de ribera i també sobre els conreus. En la demarcació de Girona ja s'han detectat danys importants en diversos conreus propers a aquestes àrees fluvials.
Clar, parlàvem del control d'aquestes espècies invasores. S'haurien d'establir alguna mena de controls potser més estrictes a les fronteres o amb el trasbàs de mercaderies, o realment els animals, per dir-ho d'alguna manera, se les empesquen totes i és realment molt difícil posar aquestes portes al camp?
Segurament sí. De fet, hi ha països amb controls molt estrictes a les fronteres, és el cas de Xile o d'altres, o Austràlia, però això és difícil. És difícil perquè no podem... És difícil establir controls per espècies que encara no tenen la categoria d'invasores. I a les que ja són invasores, doncs és igual que posem controls com que no, perquè ja les tenim esteses pel territori. O sigui, és una línia difícil de treballar, segurament caldria fer més, però no és fàcil.
Però si més no, tenir un per dir-ho d'alguna manera, un catàleg, no?, per saber què és autòcton i què no, segurament ens pot ajudar, no?, també a prendre determinades decisions.
Sí. Sí, sí, és especialment útil tenir el catàleg de les espècies invasores actuals, però també de les espècies invasores del futur. Són aquestes llistes d'espècies que encara no han arribat al nostre territori o que acaben d'arribar i que encara presenten poblacions incipients, molt poc establertes, amb molt pocs exemplars, perquè si sabem que aquestes espècies són invasores en altres territoris propers, o no propers, però que tenen una climatologia semblant a la nostra, tenim molts números per pensar que ho acabaran sent a casa nostra i, per tant, cal actuar sobre d'elles. És el cas, per exemple, de la vespa oriental, que recentment es va detectar al port de Barcelona i es va actuar precisament per eliminar-la.
Uh-huh. N'hi ha moltes d'aquestes que poden estar esperant, per dir d'alguna manera, per arribar?
Moltes, moltíssimes. Sí? Pensem que cada pas és un filtre per a les espècies invasores, i per això deia que la vespa asiàtica era un cas d'èxit. És a dir, sabem que aproximadament un 12% de les espècies totals de Catalunya han acabat sent invasores. Per tant, la probabilitat de que una espècie que arriba, primer s'instal·li i després esdevingui invasora, és molt baixa. Per tant, tenim moltes espècies que estan arribant constantment en forma, acompanyant les nostres mercaderies, acompanyant-nos a nosaltres, i que doncs estan esperant el seu torn per esdevenir invasores. Moltes vegades, el problema és que ho intentem diverses vegades, perquè moltes d'aquestes espècies no s'acaben instal·lant i no acaben esdevenint invasores fins que no hem fet moltes, molts intents d'introducció, voluntaris o involuntaris.
Clar, que potser la primera no, però quan arriben 10 o 12, doncs ja és més complicat.
O quan ho intentem 10 anys seguits amb l'arribada constant de nous individus, com passa, per exemple, amb moltes espècies de plantes ornamentals.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, un repte més que tenim com a societat, sens dubte. Gràcies a en Joan Pino, director del CREAF. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.